L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, en dia 12 de març, destacarem... Els municipis del Camp i l'Ebre recuperaran la meitat d'un deute global que supera els 70 milions d'euros. La manifestació contra la reforma laboral passa també per Tortosa. La cooperativa de l'Aldea haurà de doblar la seva producció per ser viable. L'Ajuntament de Rasquera ha de firmar aquesta setmana dos nous contractes de lloguer de terrenys per plantar cannabis. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. Els més de 70 milions d'euros de deute que, en conjunt, han hagut d'assumir els municipis del Camp i l'Ebre es reduiran a més de la meitat amb els 15 milions que aportarà la Diputació a la Generalitat i els 23 milions més que els retornarà el govern. Són un total de 38 milions d'euros que es distribuiran entre els 184 municipis tarragonins en base al deute que acumulen, però també al nombre dels seus habitants. Així, la gran majoria de municipis podran saldar els comptes, però quedaran 16 els més grans, que encara arrossegaran deute. Aquests podran rebre una quantitat màxima de 400.000 euros. En ple extraordinari, i per unanimitat, la Diputació de Tarragona va ratificar el conveni amb la Generalitat. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, reconeixia que, malgrat aquest retorn de diners als ajuntaments, encara quedarà deute. Josep Poblet.
Encara queda deute. Encara queda deute. La Generalitat deurà menys, però encara quedarà deute. Però em sembla que està situat en 70 i escaig milions d'euros. 70 i escaig milions d'euros, dels quals ara, doncs, amb aquesta acció directa, es cursaran, doncs, 15 i 23, que deuen ser, doncs, 38 o 38. Fins ara, aproximant una mica més de la meitat del que es deu.
Aquesta quantia es distribuirà entre els 184 municipis tarragonins amb els mateixos criteris que s'apliquen, per exemple, per a un pla d'ajuts municipals. Els ajuntaments més petits rebran el suficient per liquidar la totalitat del deute pendent, però alguns dels grans, que disposaran d'una quantia entre 225.000 a 400.000 euros, continuaran arrossegant deute, com és el cas de l'Ajuntament de Tarragona.
L'informatiu de Mutter. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Un miler de persones es van manifestar ahir diumenge a Tortosa contra la reforma laboral sota el crit unànime de que els ciutadans de la demarcació secundin la vaga del pròxim 29 de març. La protesta va sortir de la plaça del Carrilet i va acabar a la plaça dels Dolors. Els sindicats apunten que els acomiadaments individuals han crescut un 40% en els últims 15 dies i que a l'espera de dades oficials també es preveu que hi hagi una allau d'eros, ja que moltes empreses han esperat que la reforma laboral entrés en vigor. La manifestació, com dèiem, va acabar a la plaça dels Dolors, on abans de la lectura del manifest es va fer un minut de silenci per les víctimes de l'atemptat terrorista de l'11M. La cantautora Montse Castellà va llegir el manifest. A les Terres de l'Ebre, i segons va apuntar des de Comissions Obreres, la reforma ja ha començat a tenir efectes i aquest mes de febrer s'ha incrementat l'atur en 932 persones, a més de la presentació de nous expedients de regulació d'ocupació. Amb l'objectiu que la vaga general sigui àmpliament secundada, els sindicats faran diverses accions i una assemblea de delegats dels sindicats el dia 26.
L'informatiu de Mutter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El president de la cooperativa de l'Aldea, José Falcó, es va mostrar molt satisfet amb el resultat del pla de viabilitat que aquest divendres van conèixer a Lleida per part del gabinet tècnic que l'ha elaborat. Sense voler entrar en detalls fins que el pla no estigui exposat als socis, Falcó va apuntar que un dels principals requeriments per poder superar la difícil situació de la cooperativa, que apunta el pla, és que es necessita una producció més gran, més del doble de l'actual. José Falcó.
L'aplicació dels pagesos és l'essencial per a que pugui entrar el doble de gènere que ara entra. Veure, se calcula que entre els pagesos i la cooperativa porta 50 hectàrees, però hem de tindre almenys 60 hectàrees més. I tenint 60 hectàrees més és rentable i pot deixar dividendos tranquil·lament. El que està gent d'allà dalt de Lleida, clar, això són de fruita i són d'altres coses, no entenen una mica el que és la verdura, diguem-li, el que és la verdura, i el que troben estrany és que, diguéssim, nosaltres que no sempre les podrem trobar. I calculant que hi ha 10.000 hectàrees dins del Baix Ebre i Montsià, entre arròs i horta, que no poguéssim trobar 60 hectàrees més seria una barbaritat.
En concret, per part de la cooperativa caldria passar de 50 hectàrees d'horta conreada a 110. El pla, però, requereix el cultiu de 150 hectàrees, el que demanaria un major suport dels agricultors. Segons va explicar el president de la cooperativa Aldeana, tenint en compte que a les comarques del Baix Ebre i el Montsià hi ha unes 10.000 hectàrees de cultiu d'arròs i horta, aquests objectius serien assolibles. De moment, els responsables de la cooperativa començaran a preparar una assemblea general per exposar i valorar entre tots els socis, més de 3.000, aquest pla. Per altra banda, els socis afectats per la fallida de la secció de crèdit estan cridats el pròxim dijous a reunir-se amb el Departament d'Economia i conèixer els detalls de l'estudi. Falcó va recordar que l'actual junta de la cooperativa preveu ser rellevada després d'aquesta assemblea i que caldrà trobar un nou gerent. Falcó considerava que cal trobar un nou administrador que sàpiga liderar la cooperativa per treure beneficis i restablir la normalitat a l'entitat i, sobretot, que tingui la confiança de tots els socis. A tot, però, queda pendent saber quan es durà a terme un nou desbloqueig dels comptes de la secció de crèdit que segueixen retinguts. La Generalitat havia anunciat fa un mes i mig que seria a partir del dijous 15 de març quan es podrien recuperar la totalitat dels comptes corrents que restaven i la meitat dels estalvis a termini d'uns 2,7 milions d'euros en total. Els estalvis de 321 socis encara estan bloquejats un total de 4,7 milions d'euros.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament de Rasquera signarà la setmana vinent dos nous contractes privats de lloguer de terrenys per plantar marihuana amb l'Associació d'Autoconsum. Així ho va explicar a l'Agència Catalana de Notícies l'alcalde de Rasquera, el republicà Bernat Pellissa, qui va confirmar que entre aquestes entitats es troba la barcelonina Associació Independent Recreativa d'Autoconsum Medicinal. Els termes de l'acord seran similars als aprovats pel ple del passat dia 29 de febrer amb l'Associació Barcelonina Canàbica d'Autoconsum, que disposarà d'una parcel·la de 7 hectàrees de terreny per al conreu de cannabis destinat al consum propi dels seus associats. A banda d'aquestes dues propostes, Pellissa va explicar que diverses entitats estan a l'espera d'obrir negociacions amb el consistori per instal·lar-se al municipi. Els anuncis d'obertura de diligències informatives per part de la Fiscalia i de l'anàlisi del cas per part de l'Advocacia General de l'Estat, així com els informes que prepara la Generalitat, no han aturat l'activitat de les dues societats municipals que el consistori va aprovar constituir el passat 29 de febrer per impulsar l'economia local a través del lloguer de parcel·les del Banc de Terres Municipal per al conreu de cannabis. L'Associació Independent Recreativa d'Autoconsum Medicinal, també amb seu a Barcelona i amb més de 7.000 socis, podria ser la segona després de l'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum. Paral·lelament, l'equip de govern rasquerà continua negociant els serrells per tancar l'acord amb una altra associació, el nom del qual encara no ha estat revelat, que també s'ha de signar la mateixa setmana vinent. Pellissa, que fa uns dies va comunicar als veïns la convocatòria d'una consulta popular vinculant sobre el projecte, confia en rebre el suport dels veïns a la iniciativa que, per poder tirar endavant, hauran de rebre el 75% dels vots afirmatius en l'Assemblea Popular convocada per al pròxim 10 d'abril.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que una de les empreses eòliques interessades en instal·lar-se al futur centre experimental de l'Ametlla diu que crearia 360 llocs de treball, això sí, de manera precària, ja que el període serien només de 6 mesos i una bona part d'aquests serien especialistes. Francesc Callau.
Segons publica Diari de Tarragona en la seva edició d'aquest diumenge, la construcció i la posada en marxa dels 4 aerogeneradors de primera fase de la planta eòlica marina projectada davant de la costa de l'Ametlla de Mar generarà 360 llocs de treball, això sí, durant un període de només 6 mesos, 90 llocs de treball per a cada aerogenerador. Així ho indica un estudi d'un dels fabricants eòlics interessats a instal·lar els seus prototips a la planta d'assajos ebrenca. L'estudi estableix que per a la construcció de cada aerogenerador es requeriran 24 persones, 9 d'elles especialistes en treballs de premuntatge en el port, 35 persones més, 9 d'ells especialistes en els treballs de muntatge principal amb vaixells instal·ladors en el mar, 17 persones més, 10 d'elles especialistes en personal de vaixell, treball de muntatge i treball de muntatge interior fins a l'aerogenerador, fins que aquests aerogeneradors, estiguin funcionant, i 14 persones més, 7 d'elles especialistes, en la posada en marxa. L'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, promotor de la instal·lació, indica que es tracta bàsicament de directors de projecte, enginyers de procés, supervisors de muntatge, inspectors de qualitat i seguretat i responsables de la posada en funcionament. Aquests llocs de treball no inclouen els necessaris per instal·lar el cable submarí i la connexió de la xarxa elèctrica cap a l'Hospitalet de l'Infant. L'IREC explica que a l'Ametlla de Mar també es crearà el centre de control de la planta, que suposarà 4 llocs de treball més fixos, 2 per a controlar la planta i 2 destinats a un centre de divulgació del complex que s'adequarà dins el mateix edifici. A més, l'ENS presidit per la Generalitat oferirà l'adequació al municipi d'una escola de formació professional de segon grau de manteniment d'aerogenerador i un màster en energia eòlica gestionat per la Universitat Rovira i Virgili. De moment, ni l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, ni els partits polítics amb representació municipal, ni la coordinadora antiparc eòlic de l'Ametlla de Mar ha donat importància ni a la creació de llocs de treball ni a les contrapartides presentades i plantejades per l'Institut de Recerca en Tecnologia de Catalunya, ni tampoc, en aquest cas, a les plantejades pels diversos operadors interessats en instal·lar-se al municipi.
Serveis informatius de Mute.
La que va ser alcaldessa de Deltebre, Imma Juan, va estar proclamada presidenta de la Federació de Convergència Democràtica de Catalunya a les Terres de l'Ebre, agafant el relleu de Xavier Pallarès, que ha presidit aquesta federació els últims 8 anys. La nova presidenta de la federació va estar proclamada per unanimitat en el Congrés de Convergència Democràtica de Catalunya a les comarques de les Terres de l'Ebre, que es va celebrar el passat divendres al Centre Cívic Ferreries de Tortosa. Imma Juan va advertir en el seu Parlament que Convergència Democràtica de Catalunya no es pot relaxar pel fet d'estar governant en la majoria d'institucions del país. D'altra banda, i continuant en la crònica política, el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya de Tortosa, Joan Sabater, va anunciar dissabte que optarà per segon cop a la primera secretaria. Sabater va apuntar que la decisió respon a la petició de militants i simpatitzants que li haurien demanat que condueixi la renovació del projecte municipal encetada després de les darreres eleccions. Segons Sabater, la renovació es concentrarà en la celebració d'unes primàries obertes al conjunt de la ciutadania per escollir el candidat o candidata a l'alcaldia i el nou lideratge municipal. Sabater va posar a disposició del partit del seu treball i l'experiència que podrien ser útils per garantir un procés fort i transparent en la renovació del projecte municipal. L'executiva local del partit va aprovar dijous passat convocar l'assemblea que ha de renovar els òrgans de direcció del Partit dels Socialistes de Catalunya de Tortosa el dia 30 de març vinent, en el que serà la culminació del procés congressual que va encetar-se amb la celebració del Congrés Nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya el desembre passat.
La Passió 2012. els dies 31 de març i 1 d'abril, espectacular posada en escena de la passió de Nostre Senyor, en 6 escenaris al carrer i amb efectes de llum i so.
Única, perquè la representem com tu la parles.
Única, perquè ningú més ho fa a la nostra comarca.
Única, perquè ningú més et farà viure la passió com nosaltres la sentim.
Festa del tradicional Tres Tombs a l'Aldea, diumenge 18 de març del 2012. Patrocina Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. A les 9, esmorzar per a tots els participants. A les 11, benedicció de Sant Antoni i cavalls a la plaça de l'Ajuntament i sortida dels participants per recórrer els carrers del poble. A les 14 hores, entrega d'obsequis a tots els participants. Notes. Per apuntar-se, la data límit serà del 5 de març al telèfon 977 45 0012. Fon 977 45 0012. La cavalcada estarà escoltada per la policia municipal, però els participants són els responsables dels danys que puguin ocasionar. Festa del tradicional Tres Tombs a l'Aldea. 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 Tombs a l'Aldea.
Jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra. Fins al 15 de març a Sant Carles de la Ràpita. Degusta el millor de la cuina marinera a Can Batiste, Restaurant Llançola, Casa Ramon Mariners, Miami Campons, Restaurant Varadero, Can Víctor, Restaurant Bon Marisc, Can Manyà, Restaurant Juanjo Platja, Restaurant Les Palmeres, Restaurant L'Alberg, Restaurant Mariluz i Braseria Mar de Foc. Menús a 35 euros inclou begudes, postre, cafè i l'IVA. Més informació a www.turismelarapita.com i www.cuinalarapita.com. Fins al 15 de març, a Sant Carles de la Ràpita, jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que s'ha ficat en marxa la primera fase del programa de qualitat de les aigües i alimentació del fangar. Lluïsa Bertomeu.
El Consell d'Administració de la Societat Estatal Acomet aprovava el passat setembre del 2009 el projecte del programa de qualitat de les aigües del Delta de l'Ebre primera fase, una obra que va ser declarada d'interès general i que es va incloure en l'actuació urgent del programa de qualitat de les aigües i alimentació de les badies amb aigua dolça dels canals de rec i que està ara a punt d'acabar. Es tracta de la construcció de zones humides de decantació amb l'objectiu de millorar la qualitat de les aigües procedents dels camps de conreu, prèviament al seu abocament a les badies. Això s'ha fet mitjançant la construcció de zones humides on es desenvolupen els processos físics, químics i biòtics necessaris per obtenir una qualitat d'abocament adequada. Gervasi Aspa és l'alcalde de Deltebre.
És un projecte, jo crec que és el compromís de que aquest projecte doncs sigui un punt i a part del que fins ara han tingut, de la regressió que han tingut. De fet, és un projecte que és molt, molt bonic. Jo entenc que tindrem unes platges magnífiques en uns quants anys. Entenc la preocupació dels propietaris, perquè, òbviament, doncs, expropiar no agrada a ningú, però tampoc es agradava que féssim el passeig del riu i els propietaris tampoc volien ser expropiats. Al final, doncs, van haver ser expropiats per un benefici comú del municipi. I jo crec que el nostre poble necessita aquest tipus d'inversió, aquest tipus de platges, que Riu Mar pugui zona 1 i 4 funcionar, la zona 3 funcionar, que hi hagi molt més turisme, que hi hagi molt més activitat econòmica, que hi hagi un port en condicions, i per tant és el que necessitem.
A més d'aquest projecte, amb un cost de 16,4 milions d'euros, també tindrà lloc la implantació de la xarxa d'indicadors ambientals amb un pressupost de 13,3 milions d'euros i finalment es condicionaran les canalitzacions de rec per a l'aportació d'aigua al fangar i els alfacs.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que enguany es compleixen 25 anys de les noves escoles de Santa Bàrbara. El Col·legi Públic Jaume Balmes vol organitzar una exposició amb els records aportats pels antics alumnes. Josep Roig.
El mal estat del sostre de l'escola de Santa Bàrbara i les escletxes aparegudes durant les obres de rehabilitació que s'hi feien durant el curs 1985-1986 van fer decidir a les autoritats del moment enderrocar completament les velles escoles públiques per construir el modern edifici actual que va ser inaugurat oficialment el 12 d'abril de l'any 1987 per aleshores conseller d'ensenyament Joan Guitart. El proper mes es compliran, doncs, 25 anys de l'estrena del nou Col·legi Públic Jaume Balmes de Santa Bàrbara i per aquest motiu l'actual direcció del centre té previst commemorar l'efemèride amb l'organització de diferents actes, tal com explicava el director del col·legi, César Roig.
A mi és notícia perquè per celebrar aquest esdeveniment pensem portar a terme al mes de juny en la col·laboració, lògicament, de la majoria de les, suposem, de la gent que ha anat durant aquests 25 anys, que ens porten algun record que tinguin els seus 25 anys, vingui, bé sigui fotografies o bé llibres o bé bates o el que sigui que cregui interessant, i faríem com una espècie d'exposició. Després faríem alguna xerrada i per celebrar simplement aquest esdeveniment.
Roig, per aquest motiu, demanava des de la ràdio municipal la col·laboració dels antics alumnes per a que puguen aportar aquest material. De fet, el centre també ha enviat una carta als pares dels alumnes actuals en aquest sentit. Així, aquelles persones que tinguin aquest tipus de material o vulguin col·laborar en el muntatge d'aquesta exposició commemorativa poden fer arribar les seues aportacions al mateix centre fins al proper 13 d'abril.
Esta setmana enviarem una carta a tots els xiquets, o sigui, com a mínim els que estan actualment a l'escola, i aprofitant que aquest dia que m'ho fa sortir per la ràdio, però, bueno, ho fem extensible a la resta del poble. Hasta el dia, crec que és 13 d'abril, després de la setmana després de Setmana Santa, que és divendres, hasta el 13 d'abril, diguéssim, tindrem temps perquè la gent us pugui portar coses, i nosaltres llavors a partir del 13 d'abril ja anem organitzant i reorganitzant i preparant ja aquesta exposició. Aquesta exposició ho faríem a les classes, perquè com no tenim espai hem de crear les classes a partir de les 5 de la tarda, el dia que marcarem per a fer l'exposició, doncs perquè la gent no pugui vindre a veure, ja ho anunciarem i ho faríem així.
Precisament aquesta qüestió esmentada fa un moment pel director de la falta d'espai al centre ens portava a plantejar-li el tema de l'anunciada, ja fa temps, ampliació del col·legi, a lo que el docent responia que, tot i que sembla que hi havia alguns petits moviments que podrien afavorir el projecte inicial d'ampliació, el tema està igual, sense novetats.
Igual. O sigui, no hi ha cap novetat. Pareix que hi havia algun petit indici de que algo es movia, però bueno, la situació està molt complicada. Pareix que del projecte que hi havia al principi possiblement hi haurà una reestructuració que podria afavorir que es pogués accelerar una miqueta el tema de la construcció, però actualment la cosa està lògicament molt parada.
La manca d'espai d'aquestes noves escoles, que ara compleixen 25 anys, es fa palès amb la necessitat expressada també pel mateix director del centre, dient que s'han vist abocats des del mateix col·legi a habilitar com a aules els espais destinats a laboratoris o a la mateixa biblioteca.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I com cada dilluns, dins del nostre apartat esportiu, Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta els resultats del cap de setmana dels equips de les nostres terres en les diferents categories de futbol. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, com tots els dilluns, repassem la jornada futbolística del cap de setmana, sempre, evidentment, pel que fa als equips de les Terres de l'Ebre, i sempre, com és habitual, comencem amb la tercera divisió catalana, on tenim un representant, l'Amposta, que tampoc en aquesta ocasió, en aquesta jornada, aconseguia de sumar res de positiu en el partit que, jugant com a local, l'enfrontava al Vic. L'expulsió al primer minut de partit del seu porter va marcar un partit que els ampostins van perdre pel resultat d'1-2, com dèiem, davant del Vic, un dels equips també de la part baixa de la classificació. L'Amposta continua penúltim d'una classificació que encapçala el Prat amb 55 punts. L'Amposta té ara mateix a 7 punts la salvació, la marcaria el 17è classificat, que és l'Olot, amb 31 punts. I atenció, perquè la propera jornada els ampostins viatgen justament al camp del líder, el Prat. Passem a la primera catalana, sort divers conversa per als equips del territori. En esta 23ª jornada de campionat, la Rapitenca, el líder, empatava 0-0 en el seu desplaçament al camp del Júpiter, mentre que l'Escó caia derrotat jugant com a local per 0-1 davant del Sant Feliueng. De victòria hem de parlar en el cas del Tortosa, també a l'estadi tortosí per 2-0 davant del Redis. Després d'aquesta jornada, la Rapitenca continua còmodament com a líder destacat amb 11 punts d'avantatge sobre el segon classificat. La Rapitenca en suma 54, el segon és el Tàrrega, que en té 43. Pel que fa a l'Escó, 11a posició amb 29 punts, i el Tortosa, que surt dels llocs de descens amb 27 punts, seria l'equip que marcaria ara mateix la salvació. El Tortosa és 14. Anem a la segona catalana, també 23ª jornada de campionat i els resultats: Alcanar 4, Salou 2, Roquetenc 2, La Cava 2, Vilaseca 3, Morell 1, La Canonja 1, Calafell 2, Bonavista 1, Remolins Vítem 3, Gandesa 4, El Catllà 0, Torredembarra 2, Cambrils 2, Jesús i Maria 2, Campclar 1 i Olímpic de Mora 3, Catalònia 3. Líder, el Torredembarra amb 51 punts, seguit del Morell amb 47. Pel que fa a la tercera catalana, grup primer, els resultats també de la 23ª jornada del campionat: del Tebre 1, Perelló 2, Catalònia B 2, Vilalba 2, Corbera 4, Godall 3, Aldeana 0, La Sénia 0, L'Ametlla 4, Mora la Nova 2, Santa Bàrbara 3, Sant Jaume 2, Ulldecona 0, L'Ampolla 1, Horta 2, Camarles 3 i Pinell 4, Tivenys 0. Líder, l'Ampolla amb 54 punts, seguit de l'Ametlla amb 53. I pel que fa a la quarta catalana, en el grup d'ascens, segona jornada de campionat i els resultats: Remolins Vítem B 1, Flix 4, Bot 0, Tortosa Atlètic 2 i Campredó 4, Benifallet 0. Líder, el Tortosa Atlètic, que és l'únic equip que ha guanyat els dos partits fins ara disputats d'aquesta lligueta d'ascens. I encara parlant de la quarta catalana, en este cas a la Copa Ebre, grup primer, tercera jornada de campionat i els resultats: Benissanet 4, Tivissa 1, Ginestà 2, Rasquera 1, Alcanar B 6, Xerta 0. Líder, l'Alcanar B amb 9 punts després de 3 partits. I en el grup segon d'aquesta mateixa quarta catalana, també resultats de la Copa Ebre, tercera jornada, els resultats: la Galera 0, Escó B 0, del Tebre B 0, la Cava B 1 i Jesús i Maria B 3, Arnes 2. En este grup encapçala la classificació el Jesús i Maria B amb 7 punts.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pronòstic encapçalat per la bonança de temperatures que aquest migdia i aquesta tarda la notarem, i de valent, com va passar ahir, amb valors semblants als d'ahir o un pèl més elevats. Per tant, moltes temperatures altre cop pròximes als 20 graus o superant-los amb comoditat, i els registres més elevats arribant als 23-24 graus en alguns sectors propers al prelitoral o en alguna fondalada interior. Però això sí, amb fred de nit, molt ampli. Amplitud entre les temperatures mínimes i màximes, i amb sol avui i els pròxims dies. Però això sí, a partir de demà i sobretot dimecres i dijous, vent marítim, per tant, més boirines a les valls, algun banc de boira matinal a la Catalunya interior o central.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre recull informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès en demà, a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.